Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Radio Estel, amb Mercè Raga.
Set minuts ara mateix que passen de la una. Avui a la nostra Xislong hem convidat a seure-hi a una de les grans autoritats del teatre català. Acaba de treure la seva primera novel·la, Morir-ne 17, de Proa i Òmnium, un llibre que aborda un tema de màxima actualitat, la llengua catalana, i és el 62è Premi Sant Jordi. Sergi Belbel, autor i director i traductor teatral i escriptor, com estàs?
Molt bé, encantat de ser aquí amb vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Hola, podem dir que ja portem 10 minuts a Xislong? Ja,
fora de micro, que ja m'he deixat anar, eh?
Ara intentarem reproduir, doncs, aquesta conversa que hem tingut amb Sergi Belbel. Clar, dèiem, una de les grans autoritats del teatre català. Tu t'hi sents així, Sergi? Com has portat
Això ho dius tu des de fora. Jo des de dintre no em sento autoritat. Em sento un treballador incansable, això sí, constant, apassionat, que crec en el que faig. El teatre és la meva vida, la meva passió, la meva feina, la meva professió, i tinc la gran sort de ser aquí després de molts anys de feina, no? Vull dir que, de fet, continuar és l'èxit més gran de tots, no? Saber que acabes de fer un projecte i que en tindràs un de futur.
Ara parlàvem abans, 34 anys,
sí,
que en el món
de...
Que aquest món artístic, sí, és molt complex.
Sí, de fet, per saber els anys que porto de professió he de mirar calendaris, perquè realment no els he comptat mai, tampoc els he celebrat mai. Hi ha gent que fa el 10è aniversari, el 20è, i llavors un dia dic, però quants anys de professió porto? Doncs sí, 34 anys de professió. El que passa és que el teatre té aquesta cosa que faig més d'una cosa, no? Soc autor, escric obres, soc director, em dirigeixo, em tradueixo també, treballo, ara soc freelance, vull dir, no, abans vaig tenir una etapa de dirigir el Teatre Nacional de Catalunya que va ser molt forta, van ser 8 anys de la meva vida, ara no, ara vaig per lliure, i com una papallona, no? Que ara està aquí, ara està allà, i bé, sobreviure i tirar endavant, i cada vegada amb projectes nous i projectes en els quals hi crec.
Això és el més important, no? Sí. De creure-hi. Sí. Clar, d'alguna manera, Sergi, tots els autors dramàtics sou escriptors?
Tots els autors dramàtics som escriptors i escriptores, perquè... Clar, mira, aquesta és una de les coses que reivindico del meu mestre i amic, en Benet i Jornet, que ens va deixar tristament fa 2 anys ara, amb la primera pandèmia, justament amb el Covid. I era això, reivindicar que els autors dramàtics també formem part de la literatura. Moltes vegades se'ns ignora, se'ns oblida. Però quan surt el nom de William Shakespeare, oi que tothom se'n recorda que forma part de la literatura, perquè és un dels grans, no? Doncs William Shakespeare és bàsicament un autor de teatre. Per tant, clar, quan vaig guanyar la novel·la vaig estar temptat de demanar perdó per intrusisme, no? Per ficar el nas en un àmbit que no és pròpiament el meu, com el de la novel·la, però després pensar, no... El Benet em renyaria, no?, si sentís això, i vaig dir, som escriptors. Sí.
Clar, 62è Premi a Sant Jordi, amb aquest Morir-ne 17, a tu, justament, doncs, quan vas rebre el premi, que va ser el desembre, no?,
sí,
el desembre,
sí,
passat, tu deies, per què escrius en català? I feies menció a Montserrat Roig.
Sí, m'encanta. És que ho descriu tan bé, la Montserrat Roig, perquè em dóna la gana, deia, no? Deia més d'una cosa, però finalment el resum era perquè em dóna la gana, clar. Les llengües, ara que estan tan... Ara que fins i tot hi ha el tema de la política ficada, el de la societat, el de què fem amb la nostra llengua, no? Una llengua és un tresor, una llengua s'ha de cuidar, una llengua ha de fer apassionar els que la parlen, no? Per tant, quan una llengua és motiu de disputa i de discòrdia, no anem bé, no? I em costa molt de pensar que una persona pot refusar-se a aprendre una llengua. O sigui, a mi m'agradaria saber xinès, hebreu, zulú, m'és igual, no? Clar, jo sóc filòleg, llavors a mi l'amor per la llengua, doncs, és intrínsec en mi, no? I no puc entendre aquests rebuig o aquestes disputes per coses lingüístiques que finalment formen part d'una cultura i són riquesa humana, també.
De fet, ara escoltàvem a Quim Monzó, no?, que avui és el seu aniversari, no?, i li preguntaven quin és el futur del català, el futur del català, i ell mateix deia, i el present?
Bueno,
és que,
quin és el
present del català, Sergi?
És que és un tema realment delicat i es pot parlar des de molts punts de vista, no?, però des del punt de vista social és un tema complicat, perquè s'ha de fer entendre que una llengua és, i una cultura és un patrimoni humà, no? Llavors els que és un tema d'educació, és un tema que des de la base hem de fer estimar a tots els que no la parlen i que són aquí aquesta llengua, i això és el que costa, no? Estimular a fer entendre la gent que això és una riquesa, que això no és una imposició, que això no ha de ser un... I evidentment també hi ha tota una sèrie d'estrats molt complicats de parlar-ne, com és socials, la feina, no? Que si tu a una feina demanes idiomes, doncs això estimula que la gent n'aprenguin, no? Si tu amb una feina ja et confortes, no, és igual això, no? Doncs evidentment, llavors la llengua comença a perdre fuelle, no? I no val tampoc el fet de ser minoritaris, perquè el danès també és una llengua minoritària. Però tu tens sèries en danès a totes les plataformes, perquè hi ha hagut una política de protecció, hi ha hagut diners que s'han destinat a la producció de sèries, de pel·lícules en danès, i després hi ha hagut iniciatives que fan que això s'exporti a tot el món. Vull dir, no val aquesta cosa de ser petit, gran, no val.
Les teves obres, Sergi, s'han estrenat a una quarantena de països, sí. Has rebut diversos premis, molts, però entre ells, per exemple, Premi Nacional, sí. Professor de l'Institut del Teatre, director artístic del Teatre Nacional de Catalunya, abans ho deies, 8 anys, fins al 2013. El teatre és un d'aquells sectors, dèiem abans, que costa mantenir-se. Tu això t'ho imaginaves? O sigui, quan tu vas començar a estudiar la filologia, no? Pensaves, quan sigui gran? Quan sigui adult?
L'altre dia vaig anar a l'escola Pia que hi ha al carrer Diputació de Barcelona a fer una conferència per 200 xavals i xavales.
Uau.
Sobre el tema de la vocació i de la professionalització, no? Xavals que ara tenen 16 i 17 anys, que diuen quin futur ens espera, no? Clar, per mi no va ser una opció professional al teatre, era una passió. Jo feia teatre aficionat a la meva ciutat, com tanta i tanta gent, no? Uh-huh. Mireu aquest programa que ha fet l'Àngel Llàcer ara, que es diu El Llop, no?
Sí.
I quina repercussió que ha tingut. Pues jo era un d'aquells, dels del Llop, no? Quan tenia 16 i 17 anys, l'edat dels que feia la conferència jo a l'Escola Pia de Nostra Senyora a aquest dimarts. I va ser com de cop que se'm va posar en el camí, no? És a dir, jo no pretenia ser ni autor, ni director, ni dedicar-me professionalment al teatre, i durant la universitat, doncs, hi va haver aquella oportunitat, la vaig aprofitar, i m'hi vaig llançar, i recordo molt, i ho explicava als xavals, jo treballava ja a la universitat, feia classes, i ho compaginava amb el teatre. Llavors arriba un punt que dius, molt bé, o això o allò.
T'has de triar.
I va ser molt decisiva una pregunta que em va fer el meu catedràtic. Jo treballava per ell perquè feia classes de reforç, de pràctiques a la universitat, i el catedràtic em deia, tio, és que tot el dia estàs yéndote por ahí de bolo de teatro, no? I m'asseu en una cadira i em va dir una cosa que em va colpir molt. Em va dir, te voy a hacer una pregunta. Según lo que me respondas, mañana dejas la universidad.
Determinant.
Sí. I em diu, ¿tú qué prefieres, estudiar a los demás o que los demás te estudien a ti?
Uau.
Automàticament em vaig quedar molt en xoc i li vaig fer jo una pregunta a ell. I li vaig dir, ¿pero usted cree que alguien a mí me podrá estudiar en el futuro? I em va dir, si no lo pruebas, no lo sabrás.
Determinant, eh?
Brutal. I clar, pam, m'hi vaig llançar i ara sóc aquí.
Clar, i de fet, l'última creació teatral és Hamlet 01.
Sí.
Tant de bo la meva carn tan sòlida es pogués dissoldre, fondre's com el gel i convertir-se en rosada. Tant de bo el Déu etern no hagués dictat mai la llei contra el fet de treure's a un mateix la vida, Déu, oh Déu. Que feixugues, ràncies, inútils.
L'Enric Cambray, el protagonista del monòleg Hamlet 01, una stand-up tragedy,
sí,
escrita i dirigida per tu. En Cambray explica, analitza, comenta i dissecciona personatges i accions del primer acte de Hamlet. Arribareu al Hamlet 05?
És la gràcia, poder-hi arribar. Mira, ara per ara el 02 ja està escrit. Per tant, el 01 l'hem escrit i l'hem muntat, l'hem fet 10 dies només a una petita sala meravellosa.
Això et volíem preguntar, què fem els que no l'hem anat a veure?
Ho tornarem a fer segur, perquè el Dau al Sec hem tingut una rebuda espectacular, ha vingut molta gent de la professió, Cal Cambrai és una bèstia parda. Jo he escrit aquest monòleg per ell, per fer-lo lluir a ell, perquè ell és un multitasking, com jo, una mica, un culinquiet, I el Cambrai, el problema és que molta gent no sap que és un grandíssim actor, no? Llavors la motivació d'aquest Hamlet va ser que ell un dia em va dir: a mi ningú em donarà el Hamlet. Dic: ui, el que m'has anat a dir, no? I li estic escrivint un monòleg de 10 hores, no? Llavors anem a estrenar les dues primeres.
Uau.
Sí, les dues segones ja les tinc escrites. I la conya és una mica que quan s'acabi la Sagrada Família, doncs...
Ho teniu calculat ja.
Sí, una mica, el 2026 o així, o 27, tenir les 10 hores fetes i que el públic les pugui veure en 5 dies, o l'ideal seria fer una marató un dia sencer amb Hamlet, no?
Uau, t'imagines?
Seria meravellós.
Això seria meravellós.
Meravellós.
No sé si la seva memòria arribarà tant. Jo crec que sí, eh? Perquè les dues primeres ja les tenc.
Ja les tenc, com tu saps.
I la conya és anar-ho fent, això, perquè és un espectacle que l'Enric i jo ens hem muntat nosaltres, no ens l'ha produït ningú, i el podem fer a casa teva, perquè n'hem comprat tot, tenim tot el material, i el podem fer a l'espai que sigui.
Ah, això
sí.
Està...
Com... Autoportante,
això. Sergi, com ha estat aquest procés de creació?
Meravellós, perquè l'Enric és una bèstia. Mira, jo ara he citat l'Analitzaran, no?, abans, que dèiem, parlàvem de coses que hem fet i tal. L'Analitzaran, que ha estat una de les nostres immenses actrius, malauradament ens va deixar el 2013. I jo des de llavors és... com a la recerca d'aquesta genialitat en la interpretació, i l'Enric me la dona, no? Llavors això per un autor, per un creador, és un estímul tan gran que el Hamlet no diré que m'ha sortit sol, però gairebé, pensant en ell, no?
És curiós que no és la primera vegada que escrius ja pensant en algú, no? Ho vas fer amb la Sílvia Bel,
amb la
Maria Estobar, la Laura Conejero, per Després de la pluja...
Bueno, és que m'estàs citant tot el meu star system.
És el teu star system,
bueno,
Sergi?
Ho vaig fer amb la Lizarán, a Forasters, ho vaig fer al Ball, amb la Laura Conejero, evidentment, sí, i esteu citant... I mira, curiosament, l'Enric Cambray és dels pocs homes, perquè en el nostre país hi ha més divas, per entendre'ns, que divos, no? N'hi ha, però a mi m'estimula molt l'actriu. És una cosa que de seguida em provoca escriure per elles.
T'inspira, no?
M'inspira completament. És com les muses, no? Quan parles de muses, doncs penso, pues, les meves són persones de carn i ossos i són actrius i actors.
Clar, tot just, Olga, fa una setmana una altra obra que ha dirigit també el Sergi Belbel, no?
Sí, és premi també, eh? Kelly, l'has dirigit, ha guanyat el premi al millor espectacle 2021, entregat per l'Associació de Teatres i Auditoris Públics de Balears. Aquesta Kelly, dona veu a les cambreres de pis, suposo que content amb el reconeixement dels teatres.
Havíem parat perquè és un espectacle gros, s'ha de dir, no? Perquè té una escenografia gran, és al revés del Hamlet, no? I el vam fer al Teatre Principal de Palma, va ser una experiència meravellosa amb la gent de Mallorca, i ara l'han reactivat, ara estan de bolo, no? I clar, que ens caigui aquest premi, a part que és un reconeixement a aquesta feina tan bèstia de les Kellys, les que limpien, no? Que són aquestes cambreres de pis dels hotels, de llocs molt turístics que hi ha per tota la geografia espanyola, no? I en particular a Mallorca. I l'Associació de les Kellys va venir a veure'ns, ens va assessorar, i és un tribut també a aquestes dones treballadores tan ignorades a vegades per les administracions, per la societat, i que fan una feina sense la qual tot l'edifici del turisme cauria, no? I una mica Kelly, d'en Rafa Gallego, que vaig dirigir, doncs era per fer visualitzar la importància d'aquestes dones.
Clar, parlaves també aquesta font d'inspiració, no? Les muses, no? Les grans actrius. Tornem ara, si et sembla, Sergi, al Morir-ne 17, perquè hem llegit en alguna que altra entrevista que comentaves que aquesta novel·la la vas escriure, per cert, no? Durant la pandèmia, però que et va sortir des de les entranyes i no pas des del cap.
Totalment. És que quan em diuen has volgut dir, dic, és que no sé què he volgut dir d'entrada, no? Perquè això ve després, no? Sempre tens tentació, i sobretot quan has estudiat literatura i quan has sigut estudiant, sempre tens la tentació de fabricar-te abans què vull dir abans del dir. No, no, en el meu cas no és així. En el meu cas em trobo escrivint això. I he citat sempre que en el cas d'aquesta novel·la és el confinament, em fa caure tots els projectes teatrals, em quedo davant d'una pantalla de l'ordinador moltes hores seguides al dia, cosa que no em passa, dirigint és impossible, i em va sonar una veu de l'Esther Pujol, que és una editora que fa uns anys em va dir: Sergi, has d'escriure una novel·la. I li vaig dir: no ho faré mai, li vaig dir.
No tinc
aleshores
temps.
No tinc temps per fer-ho. I em vaig tenir. I llavors, clar, em va sortir de manera com si la dugués a dintre, com si algú me la dictés, fins i tot, no sent gaire conscient del que escrivia. Clar, a l'hora de... Em va anar molt bé que el Premi Sant Jordi és un premi que t'hi presentes amb pseudònim, perquè vaig pensar, mira, així no trepitjo ningú, no faig l'intrus, i ho provo a veure què passa, i la gran sorpresa va ser guanyar-lo. I aquí va venir el problema, no?
Bé, el problema?
Bueno, el problema. El problema que després ets conscient de... Ostres, he escrit això.
No? D'acord, d'acord. Has dit que és la teva primera i vés a saber si última novel·la. No sé si és gaire diferent. Ja has explicat, no?, quin ha estat el procés, que ha estat particular i suposo que diferent que quan abordes, però al final, clar, tu... Escrius, sempre escrius.
Sí.
Canvia gaire de la novel·la...
És diferent. Sí, jo que ara que he tastat aquesta part narrativa, és molt diferent saber que escrius... no per ser sentit i vist, sinó per penetrar en la ment de la gent,
clar.
No? És molt diferent. Tot i que la meva escriptura té un punt teatral, és que no me'n puc desdir perquè sóc jo, no? Però és diferent, sí. Sí.
I què et va animar a escriure sobre l'Ernest Calvo, que és el protagonista de la novel·la?
Mira, no ho sé ben bé, ho he reflexionat a posteriori, sí? No? Sí, i a posteriori crec que ve d'una negativa meva d'aplicar una sèrie de tècniques en teatre que es diuen de l'autoficció, és a dir, partir de components reals de la pròpia vida i fer-ne ficció, però a partir d'aquestes realitats i establir un tipus d'escriptura que conjugui lo real i lo fictici, no? I això en teatre m'he negat a fer-ho sempre. Perquè penso que jo no sóc material interessant, saps? La meva vida és molt avorrida. I llavors, jo crec que he generat aquest personatge en què barreja això, li he posat el component assassí de manera un punt còmica i fins i tot grotesca, molt poc realista, per entendre'ns, i a partir d'aquí he teixit, saps? He teixit aquesta narració estranya en què veritat i mentida estan molt, molt trebades.
Què s'ha fet al cap?
No res.
Està ferit?
No és res.
S'ha fet a l'escala? Ha caigut per l'escala, oi?
Clar, tenim a la nostra Cheslong, el Sergi Belbel, escriptor de teatre, de novel·la, també director. Això és l'adaptació cinematogràfica que Ventura Pons va fer del teu Carícies.
Sí, sí.
Ens ha encantat, Olga, perquè ara el Sergi, quan estava escoltant aquest fragment, ha fet com una...
Déu-n'hi-do, sí que fa tant darrere, eh?
La Cerdà, clar, la Cerdà, és que, clar, és un remember, això? És molt, molt fort. Clar, és quan els teus textos, no?, viatgen i tal, i quan els tornes a veure al cap de tants anys, fa com un
impacte. Què sents, sí?
És un impacte molt gran, perquè primer són com fills que els has deixat com a territoris allà, apa, i després els tornes a veure al cap dels anys, no? I estan iguals o diferents, perquè, clar, el teatre cadascú t'ho fa a la seva manera, no? I és una sensació molt, molt, molt agradable i molt especial.
Però Carícies, que tu vas escriure a principis
sí.
dels 90, el 91,
sí, sí,
crec,
sí, el 91.
Que va ser... És una peça important a la teva carrera.
És un abans i un després. De fet, va ser la peça que em va obrir les portes arreu del món. I justament va ser la peça més mal rebuda aquí a casa meva, no? Vull dir, aquestes contradiccions que... Sí, perquè tocava, perquè ja m'havien fet molts elogis, llavors és allò que toca que et fotin la clatellada, doncs me la van fer amb Carícies, no? I, ostres, l'obra que he escrit, que m'han fet la gran clatellada a casa meva, és l'obra... que m'ha obert portes a tot el món. Sí.
I tot just, Sergi, del 2005 al 2013 va ser director, ens ho deies, director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Com recordes aquella època?
Molt
no?
Bon.
Perquè, a part, vas enganxar la crisi econòmica.
Sí, bueno, la recordo molt bé al principi i més una mica més xunga al final. No?
Més complicat.
Perquè al principi recordo, ostres, una energia... L'equip tècnic i humà del TNC té molta competència, és molt potent, llavors pots fer coses amb molta qualitat. No? I encara vaig entrar un moment en què la vaca estava una mica grassa, no? Però clar, al final, sobretot a partir del 2011, els dos últims anys, i sobretot el 12-13, això va ser ja més dur, no? Perquè vaig veure la reducció de pressupost i això va generar una sèrie de problemes que dius, ostres, he tingut una entrada molt bona i una sortida no tan bona, però vaja, ho recordo molt bé.
Per fora som el mes d'agost, però aquí dins...
Clar, és l'analitzaran.
La pell de gallina.
Sí, això és...
Més amb la primera a fora som, ja.
Doncs després sentirem agost. Un tall que aquell és que t'obre per dins, ja veuràs bé, però ens quedem, no?, aquest agost sí. de la Tracy Letts, amb l'analitzaran, sí, Lara Sau, sí. Jordi Benacolotxa, l'Abel Folch, sí. la Rosa Renom, la Maife Gil, allà...
Sí, la Emma, la trobada entre l'Anna Lizaran i l'Emma Vilarassau.
Com
era, bueno, mare-filla, allò va ser... És que es va fer com sol, aquest espectacle. Jo quan ho recordo, mira que era llarg, 4 hores i mitja, una escenografia impressionant. Va ser fàcil, no sé com dir-ho. Quan tens els millors, no? És com que tot surt fluid, no? I recordo... Clar, l'Anna Lizaran va ser de l'últim que va fer en vida... No va ser exactament l'últim, perquè entre... Agost es va fer 2 vegades i entre mitges es va fer una obra al Teatre Lliure que es deia Dues dones que ballen, però sí que la represa d'agost va ser l'últim que es va veure d'ella. Bé, una pèrdua molt, molt gran, i jo la duc al cor i la duc al telèfon, encara que penso, si donen el seu nom a algú i un dia sí. Rebo la trucada d'una Anna Lizaran, perquè em costa esborrar
no
la seva adreça.
No l'has pogut treure del telèfon.
No, perquè la tinc... Clar, jo vaig fer 7-8 espectacles amb ella al final de la seva carrera, i tothom que ha passat per les mans o per la presència de l'Anna Lizaran, tothom la du al cor, una cosa molt forta.
Uau. Està marcat, no?, d'alguna
sí,
manera, Sergi.
Sí, sí, sí.
Què fas quan no escrius?
Dirigeixo. Ara tinc final de partida de Samuel Beckett al Teatre Romea, també, amb dos grans, Jordi Bosch i Jordi Buixaderas. Tradueixo, també, i després estic amb la família i jugo. M'agrada jugar. De fet, el joc també forma part una mica.
A què jugues?
Ui, a jocs de taula.
De taula?
Sí, amb els meus fills, que per sort tots els agraden, i tenim una colla d'amics.
Que són grans també, però clar que...
Sí, sí, són grans, però encara hi són allà encara, la família, han seguit l'afició, sí, sí.
Has dit que t'agrada jugar?
Molt.
Va, proposem un petit joc,
ai,
però
vinga, va.
Per la teva memòria. Què? Anem-hi, Olga?
Sí.
Ui, si és per la memòria serà fatal, fatal.
Bé, tu has treballat amb grans, grans noms de l'escena teatral i et proposem fer bé una petitíssima repassada per algun d'ells. Això és Poble Nou, eh? Sí. Va ser la primera telenovel·la catalana creada per Josep Maria Benet i Jornet. Ja ho has dit abans, eh? Ens va deixar als 79 anys al principi de la pandèmia, responsable... Bé, no acabaríem mai, però
de
si
totes,
seguim amb
no?
Tele, no?
Sí, sí.
Nissaga de Poder, El cor sí. de la ciutat, Vent del Pla, autor d'una 50ena d'obres, i ja ho has dit avui, tan bon punt has començat, no? Però que era un amic i un gran mestre per tu.
Sí, va ser les dues coses alhora, i a més va ser ell que va fer tots els possibles per conèixer-me i acostar-se'm a mi, cosa que és tan bèstia que una persona d'una generació superior a la teva faci aquest pas, no? Per mi va ser decisiu a la meva vida, sí. Sí, sí.
Es deia que ell escrivia cada dia. Tu això com ho fas? Perquè hem vist que fas moltes coses, no? Però
sí.
Ets d'horaris, de pautes...
No, jo no sóc de pautes. Ell era molt metòdic. Ens diferenciàvem bastantes coses. Jo sóc més caòtic, no? Més impulsiu. Jo em puc estar escrivint, potser, 5 dies seguits, moltes hores, no? I en canvi ell era més regular, treballava amb fitxes, la lletra preciosa, menuda, jo tinc una lletra horrible, em faig gargots, vull dir...
I escrius a mà?
A vegades sí, les primeres idees m'agrada fer-les a mà.
I més de dia o de nit?
Abans de nit, ara ja no tant.
Ah.
Mira, he canviat, però jo sóc noctàmbul total. I generalment les idees em venen de nit.
Sergi, i en aquest univers teatral, hi ha algú que ara sigui relativament jove i que tu creguis, no?, que d'aquí uns anys direm això, no? Són tan grans com el Benet i Jornet,
sí,
o l'Anna Lizaran.
De fet, hi ha dues persones que són de generacions més joves que jo, que són la Cristina Clemente i el Roc Esquius, no?, que són dues persones que adoro i que crec en elles i que he cregut en elles des del primer moment que les vaig conèixer. Una mica una relació bastant semblant a la que el Benet podia tenir amb mi.
Què fem? Jo me'l quedo, el Sergi Belbel. Ja.
Pots venir demà?
Pots, sí. Com ho tens la setmana que ve?
El tinc una agenda horrible perquè tinc, mira, justament estic estrenant, a punt d'estrenar un altre espectacle el mes d'abril i estem cada dia assajant allà.
Escolta, i aquest sí, Sant Jordi com ho tens? Perquè...
Aquest Sant Jordi, bueno, el Sant Jordi ja me l'he bloquejat tot el 23 d'abril perquè el tinc especialment
ocupat. I el tens intens,
ocupat,
no?
Sí.
Morir-ne 17, la primera novel·la de Sergi Belbel. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres
gràcies
aquí a la
Xeslong. Gràcies a vosaltres,
Matí, a Radio Estel.
Moltes gràcies.
Un plaer.
Igualment.